L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més, la salutació de benvinguda en este temps d'informació que diàriament us oferim a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dilluns, som a 9 de març, encetem informativament parlant la setmana i ho fem, com sempre, a través d'aquesta salutació de benvinguda i l'avançament del sumari de continguts a tractar en els propers minuts en titulars. Temps d'informació que avui obrirem parlant dels veïns d'Alcanar que anuncien mobilitzacions per a després de la Setmana Santa per exigir el manteniment del servei d'ambulància 24 hores al municipi. Encara des d'Alcanar, més concretament des de les cases, avui destacarem també aquesta plaga de la processionària del Pi que ha obligat a tancar el consultori mèdic de les cases per efectuar treballs de fumigació i erradicar una plaga que també afecta l'escola Marjal situada a la vora mateixa. El Consell Comarcal del Baix Ebre inicia un programa per facilitar la inserció laboral per als joves de la comarca. I els pescadors de Tarragona i les Terres de l'Ebre no faran la veda de l'arrossegament si l'Estat prèviament no garanteix el pagament de les subvencions. Parlant de temes relacionats amb la pesca, avui parlarem també d'aquesta exposició, Nusos i Peixos, una exposició que estos dies es pot visitar al Centre d'Interpretació de la Pesca, a l'Ametlla. I a la recta final del nostre temps d'informació parlarem d'aquesta convocatòria dels Premis de Recerca Ramon Calvo, premis que un any més convoquen a Deltebre. Com és habitual els dilluns, repassarem també la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa als equips del territori. Parlarem també d'handbol, ho farem a través de la crònica del partit disputat entre l'equip femení de l'handbol Amposta i la Lleidatana. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un informatiu que ara mateix us comencem a desenvolupar, l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La plataforma que lluita pel manteniment del servei d'ambulància 24 hores a Alcanar ha decidit de fer un pas endavant i ja preparen una contundent protesta per després de la Setmana Santa. A l'última reunió amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre i el director territorial de Salut se'ls va assegurar, als membres de la plataforma, que en la fase de millores del concurs de transport sanitari s'hi inclouria un servei 24 hores per a Alcanar i no de 12 com estava previst inicialment a les condicions de l'adjudicació. Sabedors que s'ha arribat a la fase definitiva del concurs i en no rebre informació sobre si s'ha complert amb aquest compromís, els canareus sortiran al carrer per exigir un dret que consideren bàsic. Segons explicava un dels portaveus de la plataforma en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Jordi Bort, deia que si es coneix l'empresa guanyadora del concurs del Servei de Transport Sanitari, s'hauria també de saber ja si Alcanar comptarà amb un servei de 24 hores. La plataforma demana un compromís per escrit. Jordi Bord.
Se sap teòricament quina empresa guanya, en este cas aquí és La Fuente, és una empresa que des de que teòricament canvien de proveïdor aquí a les Terres de l'Ebre, per tant, si saps qui ha guanyat, saps per què ha guanyat, no? O és que sabem el resultat i no sabem què ha passat. Una miqueta, tot és molt raro, tot és una miqueta confús, per la premsa va sortint que sí, després aquí tenim també el partit de Convergència i Unió Alcanar que diu que sí, que l'ambulància tranquils, que encara la tenim, claro, encara, evident que encara tenim la vella, però la nova no sabem com la tindrem i ningú aquí s'atreveix a ficar un paper damunt la taula signant i assegurant una ambulància, i això és el que nosaltres volem, que ens asseguren el servei d'ambulància, que el que no entenem és per què el van traure, perquè el mateix delegat de Salut ens va dir al seu moment, el 12 de desembre en la reunió mantinguda, que la treien per tornar-la a posar i que els motius els sabria ell. I això és tota la informació que actualment la plataforma tenim.
Jordi Bord lamentava que només hi hagués resposta per part dels dirigents polítics quan la ciutadania protesta o es mobilitza.
La conclusió que s'entrau és que quan veuen que la gent es mou molt, atenen al poble, perquè després no han fet cas. Per tant, pues, bueno, si aquesta és la manera que tenim de relacionar-nos i de posar-nos en contacte amb els nostres dirigents polítics a nivell territorial, pues, tranquils, que la plataforma en això pues, posarà tot el seu èmfasi i totes les seues ganes en que sigui per aquesta via. Sempre que l'objectiu sigui mantindré l'ambulància 24 hores.
Per últim, el portaveu de la plataforma explicava també com serà la manifestació on podrien també sumar-se els veïns de Sant Jaume d'Enveja, una manifestació, com dèiem, prevista per després de la Pasqua, de la Setmana Santa.
Sí, serà segurament pues, tocarem nacional i coses d'estes. No ens quedarem tancats al canal perquè volem també incloure, evidentment, als veïns d'Alcanar Platja, els veïns de les cases d'Alcanar, i no descartem, com hem estat en contacte, de que el mateix dia, si aquí no hi ha respostes, se sumiguen els veïns i veïnes de Sant Jaume a fer una mobilització. Per tant, la idea és fer alguna cosa important per a que aquestes persones que han demostrat, Anna, que només funcionen així, perquè les coses més importants s'han aconseguit així.
Veurem finalment com s'acaba desenvolupant aquesta qüestió. De moment, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha explicat a la plataforma veïnal que els equips tècnics continuen treballant en el cas i que se'ls informarà tan aviat com hi hagi novetats.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem ara amb qüestions de l'àmbit relacionat amb l'atenció sanitària i en parlem perquè la plaga de la processionària del Pi ha obligat a tancar temporalment el dispensari mèdic de les cases d'Alcanar. La mesura, segons va poder confirmar a finals de la passada setmana l'Agència Catalana de Notícies, es feia efectiva dijous després de que la presència d'aquest molest cuc hagués estat produint urticària a les 3 persones que hi treballen, que a partir d'ara estan passant consulta des del passat divendres al Centre d'Assistència Primària d'Alcanar. La plaga, a més, procedent dels pins que es troben a la vora de les dependències sanitàries, afecta també el pati contigu de l'escola Marjal, l'escola de les cases, on també alguns nens han manifestat reaccions adverses o al·lèrgies a aquesta plaga, la de la processionària. L'Ajuntament d'Alcanar, des de la passada setmana, es va posar ja a buscar solucions per erradicar aquests cucs, ja sigui amb tractaments més contundents o fins i tot tallant els pins si, donat el cas, acaba sent necessari. I és que alguns pacients acudien encara divendres passat al matí al consultori de les cases i comprovaven amb el cartell penjat a la porta que les instal·lacions es trobaven trencades preventivament a causa del tractament d'aquestes fumigacions per erradicar la processionària dels voltants del centre. És per això que l'atenció mèdica que habitualment es presta al centre de les cases s'ha traslladat al centre d'assistència primària d'Alcanar. I és que durant els últims dies el personal sanitari que treballava a les cases s'havia vist afectat per urticària, no només la que provoquen directament els cucs de la processionària, sinó principalment pels pèls que els en recobreixen i que s'acaben escampant amb molta facilitat, sobretot, com si és el cas dels últims dies, va fent aire. L'origen de tot plegat es troba en la gran proliferació que enguany ha experimentat aquesta plaga en els pins que es troben al pati exterior del dispensari, tal i com explicava la regidora d'Ensenyament a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carme Navarro. Les característiques bosses són encara ben presents a dalt dels pins, si bé les fileres de cucs de les últimes setmanes ja no són tan visibles. El problema, però, no es limita únicament a les instal·lacions sanitàries. Els pins exteriors donen també, com hem dit al principi, al pati del Col·legi Públic Marjal. Les mestres netegen diàriament els cucs que troben al sorral, just a sota les rames. A l'altre cantó del pati hi ha també més d'una vintena de pins plantats fa dues dècades quan es va construir el centre. L'any passat, algun alumne ja va tindre problemes, però enguany són quatre els estudiants que ja han mostrat símptomes de reacció a la processionària per contacte i una d'elles està sent tractada per al·lèrgia. Escoltem la regidora d'ensenyament a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro.
Hi ha quatre casos de quatre xiquets que uns per contacte i els altres per al·lèrgies han tingut problemes de salut i han hagut d'acudir al metge per a resoldre això. Hi ha una mare que està preocupada perquè la seva xiqueta ja no és per contacte, sinó que és al·lèrgica al tema. Evidentment, això representa una situació que hem d'estar alerta i ens hem de moure per a intentar resoldre-ho el més aviat possible.
La regidora assegurava també que l'Ajuntament ja ha contactat amb diverses administracions i organismes per tal de trobar una solució definitiva al problema.
Nosaltres estem damunt de la problemàtica i en aquests moments moltes administracions que estan treballant en el tema. Esperem trobar una solució que sigui ja definitiva. Apunten a que hi ha diferents tractaments, però que s'entén que el problema és tan gran que no són tractaments que puguen erradicar el tema d'aquests cucs, no? Perquè ells representen un problema tant quan estan vius com després quan estan morts, perquè de fet solten el pelet i continua en aquelles persones que tenen algun tipus d'al·lèrgia, doncs continua sent una situació de risc per a aquestes persones.
Per últim, la regidora explicava també que la plaga ha obligat a tancar preventivament el dispensari mèdic de les cases per tal d'efectuar les fumigacions necessàries. El centre divendres passat ja no va obrir les seues portes i van traslladar el servei, com dèiem, al centre d'assistència primària d'Alcanar.
La conseqüència pràctica i més evident és que el CAP estarà tancat durant uns dies com a prevenció, perquè aquest problema va afectar també als treballadors del CAP. Ells han tingut problemes d'urticària com a conseqüència d'aquests cucs i ara s'ha tancat el CAP en previsió, no? Tant dels treballadors com dels usuaris. Se farà un tractament fort i agressiu, diguéssim, per a la neteja i desinfecció del CAP i, bueno, en definitiva, el que tenim és que no hi haurà atenció mèdica durant 3-4 dies aquí baix directament a les cases i els habitants s'hauran de desplaçar a Alcanar.
Per últim, escoltem també en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies les paraules del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que traspassava la responsabilitat de la solució d'aquest problema a l'Ajuntament d'Alcanar i li demanava una solució ràpida.
És l'única cosa que demanem a l'Ajuntament, és que hem d'actuar ràpidament, perquè és un prejudici que fem a la gent de les cases i s'ha d'actuar ràpidament, però clar, l'actuació, evidentment, l'ha de fer l'Ajuntament, perquè no, és que no hi tenim competències, no. No hi podem entrar ni volem. Nosaltres, com a Generalitat, us ajudarem en el que puguem. De moment, l'únic instrument que avui tenim és el poder, que és un instrument prou vàlid. Este matí n'ha aviat un tècnic i el que em diuen és que allí s'hagués tingut que fer un tractament al mes de setembre, que la raó que sigui o es va fer malament o no es va fer, i a partir d'ara la decisió que es tingui que fer de fer un tractament més agressiu o inclús no tallar els pins, que també és una de les possibilitats que també se'ns planteja, és una decisió que ha de prendre, evidentment, l'Ajuntament. Nosaltres estarem d'acord amb l'Ajuntament en la decisió que prengui.
Eren les paraules del delegat del govern, Xavier Pallarès, que afegia també que ha comunicat als tècnics del CODE que desplacen un tècnic a les instal·lacions afectades per valorar les mesures a emprendre. I parlem ara del Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha posat en funcionament el programa Joves per l'Ocupació, per tal d'oferir a les persones joves una formació professionalitzadora amb experiència pràctica en empreses i fomentar el seu retorn al sistema educatiu. El programa està format per una vintena de joves d'entre 16 i 24 anys que es troben en situació d'atur i no tenen l'ensenyament secundari obligatori finalitzat. Per aquest motiu, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, animava tots els alumnes a aprofitar aquest curs, ja que és una bona oportunitat per tal d'establir una sèrie de bases per al seu futur laboral i acadèmic. Lluís Soler, que va ser acompanyat pel vicepresident de Dinamització Econòmica, Xavier Rolló, i el gerent de l'ENS Comarcal, Kilian Frank, afegia que el programa té la finalitat de reduir les barreres d'accés al mercat laboral en un dels sectors més afectats per la crisi econòmica i donar suport a la formació dels joves que han abandonat el sistema educatiu. Per aconseguir aquest objectiu, el programa té diverses actuacions ocupacionals previstes, com ara la formació professionalitzadora de 250 hores en activitats auxiliars de comerç i la prospecció d'empreses del territori per incentivar la possible contractació durant 6 mesos dels joves participants. En el transcurs de tot aquest procés, el programa comptarà amb una tutorització i assessorament individualitzat per part d'un tècnic, així com la matriculació i el suport per a l'obtenció del títol de graduat en ensenyament secundari.
012. La Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil. Si tens entre 16 i 24 anys, estàs a l'atur i has acabat els estudis, la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos una oferta de feina, pràctiques laborals, formació o un itinerari d'emprenedoria. T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La garantia juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
L'informatiu inútil.
I seguim ara parlant de qüestions relacionades amb la pesca. Les confraries de pescadors de Tarragona i les Terres de l'Ebre demanaran a Madrid un compromís perquè es faci efectiva l'ajuda de la veda. Si no es garanteix aquesta subvenció, els pescadors amenacen de no complir amb la prohibició de pescar a l'arrossegament els mesos de maig i juny. Així ho explicava el president de la Federació Territorial de Confraries de Pesca de Tarragona, Eusebio Rosales.
Tenim la versió de la, del Departament, de la Generalitat, de Conselleria, però de Madrid no tenim garantit de que mos paguin la veda. I llavors estem una miqueta així pendents en triar a veure què farem de la veda, si realment me la paguen o no me la paguen.
La reunió amb la Secretaria de Pesca està prevista de celebrar per al dia 20 de març i, segons la resposta que els pescadors acaben rebent, consensuaran la seva postura. Els pescadors del port de Tarragona han avisat que no pensen complir amb l'aturada biològica perquè encara se'ls deu l'ajuda per la veda i l'ajuda per la llum de l'any passat. De moment, ha quedat posposada la presa d'una decisió consensuada i definitiva de totes les confraries de Tarragona i de l'Ebre. Rosales, el president de la Federació Territorial de Confraries de Pesca de Tarragona, explicava que si es torna de Madrid amb els deures fets, s'acabarà de definir una estratègia. De moment, tot està una mica a l'aire perquè encara no saben res. Tot i això, la confraria de pescadors del port de Tarragona ja ha comunicat a la federació que no complirà amb la parada biològica i és que, com dèiem en començar, la Generalitat i la Secretaria de Pesca els deu encara els ajuts de la veda i de la llum de l'any passat. L'aturada biològica la sol·licita el govern, però l'acaba determinant l'Estat i és de compliment obligat. No complir amb ella suposa el cometre una il·legalitat. I parlant encara de qüestions marines, fem esment també d'aquesta exposició de nusos i peixos que estos dies es pot visitar al Centre d'Interpretació de la Pesca, a l'Ametlla. La mostra es podrà visitar al centre de manera gratuïta de dilluns a divendres en horari de matí, de 9 a 1. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El Centre d'Interpretació de la Pesca acull durant aquest mes de març l'exposició Nusos i Peixos. Així, a l'antiga llotja es podrà visitar aquesta mostra amb els treballs realitzats pels alumnes de primer curs de grau superior de pont de l'Escola Nàutico Pesquera de Catalunya, on es podran veure verdaderes obres d'art. Ximo Elias, professor de l'escola i cap del Departament de Pont, ens ho explica.
Sí, doncs hi ha des de fotografies, de peixos, peixos fets amb diversos materials per part de l'alumne, des de ceràmica fins a fusta i ferro inclús també, ja et dic, està peix en viu, no?, també, i també, per supost, tota la mena de nusos, no?, de treballs en nusos. Qualsevol tipus de quadre de nusos, del tipus que sigui, sigui en base de carta nàutica o sigui en base de qualsevol tipus de material que s'hagi utilitzat o es pugui utilitzar, inclús de reciclatge, eh? Ho veureu en aquesta exposició, no?
Aquesta mostra es podrà visitar de manera gratuïta de dilluns a divendres de 9 a 1 de la tarda.
Gràcies, Olga. I anem ara cap a Deltebre, municipi on un any més s'han convocat els Premis de Recerca Ramon Calvo. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
L'Institut d'Ensenyament Secundari de Deltebre, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre, convoca la 13a edició del Premi Ramon Calvo, que consta de dos apartats, Premi de Cartells i quatre Premis d'Investigació i Recerca, amb una dotació econòmica total de 1.500 euros. La convocatòria està oberta als estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de les quatre comarques de l'Ebre, tal com explica la directora de l'IES Deltebre, Antònia Sabater.
Volem fer difusió de la celebració de la 13a edició dels Premis Ramon Calvo. Recordem que aquests premis són referents als cartells i investigació i recerca. També dir-vos que el nostre ajuntament continua patrocinant econòmicament el premi amb una quantitat de 1.500 euros, als quals agraïm moltíssim perquè puguem continuar. I aquest any també l'AMPA de l'Institut pagarà els 200 euros al Premi Cartells. I bueno, avui només és dir-vos que esperem moltíssima participació i recordem que les bases del premi estan en la nostra pàgina. El lloc de celebració el farem a l'Institut.
L'entrega i lliurament de premis tindrà lloc el dia 30 d'abril, dijous. Per més informació sobre les bases podeu adreçar-vos a la pàgina web iesdeltebre.net.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
Com tots els dilluns, els últims minuts d'aquesta repassada a l'actualitat abans d'arribar a la informació meteorològica els dediquem a l'actualitat esportiva i més concretament i per començar avui la futbolística. Repassem la jornada dels equips del territori i els partits disputats en este passat cap de setmana. Comencem a la tercera divisió catalana, on tenim un representant que continua amb la seva bona marxa. L'únic equip del territori és l'Ascó, l'equip de la Ribera que, jugant com a local en aquesta jornada, s'enfrontava al Sabadell en B, el qual finalment va aconseguir derrotar, no sense dificultats, pel resultat de 3-2. Tres puntets més per a un Ascó que segueix una jornada més líder de la classificació amb 52 punts, seguit, això sí, a només un punt per la Pobla de Mafumet. De la tercera divisió passem a la primera catalana, en este cas dos equips de les nostres comarques, dos equips del Montsià, concretament l'Amposta i la Rapitenca. Una Amposta que continua amb l'excel·lent dinàmica que porta des de les últimes setmanes, ha sumat 10 dels últims 12 punts i en aquesta jornada aconseguia una victòria en el seu desplaçament al camp de l'Igualada, on es va imposar per 2-4. Per contra, la Rapitenca, jugant com a local al camp de la Devesa, no va poder passar de l'empat davant del Vilanova. 1-1 va ser el resultat d'este partit. Dos resultats, el de l'Amposta i la Rapitenca, que combinats fa que l'Amposta supere a la classificació els rapitencs. Els ampostins són ara mateix setens amb 32 punts, la Rapitenca vuitena amb 31. Passem a la segona catalana en el grup SECS, 23a jornada de campionat i els resultats: del Tebre 1, Camarles 0, l'Ampolla 1, Tancat 2, la Canonja 2, Catalònia 1, Cambrils 2, Alcanar 1, Jesús i Maria 3, Vilaseca 1, Remolins Vítem 3, La Cava 0, Tortosa 1, Roda de Barà 2, Sant Pere i Sant Pau 1, Gandesa 5 i Valls 3, Campclar 1. És líder el Vilaseca, tot i la derrota, amb 60 punts, seguit del Jesús i Maria amb 51. A la tercera catalana, grup primer, també 23a jornada de campionat i els resultats: Perelló 2, La Sénia 1, Aldeana 3, Sant Jaume 0, Ulldecona 3, Roquetenc 2, Horta de Sant Joan 1, Pinell 0, Alcanar B 4, Ginestà 3, L'Ametlla 3, Campredó 1, Móra la Nova 0, Flix 1 i Godall 2, Corbera 3. El partit Batea Santa Bàrbara va ser aplaçat, com tots els actes del cap de setmana, a la població de la Terra Alta a causa del greu accident que va costar la vida a dues noies del municipi. A la classificació d'aquest grup primer de la tercera catalana, l'Ull de Cona és líder amb 43 punts, seguit del Corbera amb 42. I acabarem la repassada amb la quarta catalana, grup 20è, que és on juguen els equips de les nostres comarques. Els resultats: Jesús i Maria B, 4, Benissanet 1, Ascó B, 5, Ebre Escola 1, Arnes 5, Xerta 0, Roquetenc B, 0, Remolins Vitem B, 1, Catalònia B, 1, Tivenys 1, La Galera 1, Aldeana B, 0 i Bot 3, Camarles B, 1. I el partit Vilalba Olímpic Móra d'Ebre, que va ser suspès. A la classificació, justament, l'Olímpic Móra d'Ebre continua com a líder amb 49 punts, seguit d'Escobe i Vilalba amb 42. I no deixem l'actualitat esportiva, en este cas ho fem per parlar de l'handbol femení i de la victòria de les noies de l'Amposta davant la Lleidatana en el partit disputat aquest cap de setmana. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Més dificultats de les previstes ha presentat la Lleidatana en la seva visita al pavelló d'Amposta, més tenint en compte que l'Amposta, quart classificat, rebia a les de la Terra Ferma, que tanquen la classificació de la divisió d'honor B de l'handbol estatal. Després d'una primera part dominada amplament per l'equip ampostí, en la segona les de Lleida han arribat a igualar el marcador 25-25. El rush final de l'Amposta, capitanejat per Alba Simón, ha permès que el resultat final sigués d'Amposta 32, Lleidatana 29. El president del handbol Amposta, Xavi Simón, es mostrava satisfet pels tres punts, però disgustat en la concentració de l'equip. Escoltem el president de l'handbol ampostí.
El partit ha tingut dos fases molt diferenciades. La primera, on l'Amposta ha estat molt encertat, molt ben defensa, que ha sigut una clau, penso jo, que per agarrar una diferència bastant important, 17-10 a la primera part. I la segona part ha sigut, no sé si degut a la diferència que teníem al marcador, que estàvem jugant un bon partit, les noies s'han relaxat una miqueta tant en defensa com en atac, i això ha permès que el Lleida es posés dins el partit. També té jugadores importants, el Lleida, i al final ens ha costat una mica treure'l, però bueno, la victòria final és el millor del partit.
Amb aquesta victòria final, l'Amposta continua mantenint-se a la zona alta de la classificació.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes, que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui hem començat el dia amb unes temperatures força suaus, una mica més suaus que les que teníem ahir. Aquestes són les mínimes provisionals, les temperatures que hi havia a les 8 del matí. Han estat una mica més altes que les d'ahir, excepte en alguns punts del Pirineu, Prepirineu de Lleida, on ja ho veuen, encara hi ha hagut algunes glaçades. Al Pont de Suert, per exemple, s'ha arribat fins a 1 grau sota zero. Amb 2 sota zero, alta muntanya també avui. A la resta, temperatures al centre del país entre els 5-6 graus i a la costa entre els 8 i 11 graus. Pronòstic de temps molt tranquil durant les pròximes hores i també el que resta de setmana. Amb pertorbacions situades a l'Atlàntic, que durant tota la setmana aniran fent aquest recorregut, per tant, circularan pel nord d'Europa, i sí que ens poden creuar algunes bandes de núvols, però són núvols prims que no deixaran pluja. Per tant, setmana primaveral, temps tranquil. De moment, el que podem veure són aquestes bandes de núvols prims que ens aniran creuant avui durant tot el dia, més espesses ara al matí, més trencades al centre del dia. Per tant, aquest matí, sol, ressol, bandes de núvols primets, temperatures força suaus encara, i a la tarda, la majoria d'aquests núvols s'aniran trencant, encara en quedaran alguns, i les temperatures al migdia una altra vegada poden arribar amb facilitat fins als 20-21 graus, sobretot en punts de la costa, del prelitoral i també a les comarques de Ponent. El pronòstic al País Valencià també ens indica núvols, sobretot més espessos a aquesta hora, s'aniran desplaçant cap a l'arxipèlag Balear, I una situació en pròxims dies marcada encara per el sol i per les temperatures que volen pujar una miqueta més. Entre dimarts, dimecres, dijous, el temps continua molt tranquil. Serà divendres quan començaran a baixar les temperatures i durant el cap de setmana es podrien arribar ruixats. Aquests ruixats típics del mes de març. És tot, fins ara.
Amb la previsió del temps una jornada més, arribem ja a l'hora de posar el punt i final a l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. L'edició d'avui, dilluns 9 de març, que novament ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. Un temps d'actualitat, recordem, un dia més elaborat amb la participació dels serveis informatius de les municipals de les Terres de l'Ebre. Demà, dimarts, novament hi tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.